l'antena dels 5 minuts més és temps ara per parlar d'economia amb el professor Josep Anguera, com sempre, com cada setmana, amb nosaltres portant-nos l'anàlisi a través del seu informe econòmic. Josep Anguera, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, com anem?
Encantat de sentir-lo una setmana més. Bé, d'entrada, no sé si aquesta victòria dels neofeixistes alemanys, italians, perdó, pot tenir conseqüències econòmiques per a Europa. Ja sé que l'enganxo una mica en fred, però aquest anàlisi sempre és interessant de fer, no?, quan passen eleccions.
A veure, la por segurament és més que passin coses negatives, és més gran que segurament la realitat que hi haurà, perquè, evidentment, per guanyar la senyora Meloni, Melons en català, perquè és el plural amb la I final, doncs ha hagut d'exagerar una mica o pronunciar-se molt, molt fortament respecte a diferències amb Europa, afinitat amb Rússia. Però ja en les últimes discursos o pronunciaments públics ha anat rebaixant el to. També, per altra banda, des de Brussel·les, la presidenta de la comissió, doncs ja li va advertir, no sé si directament de forma privada, però públicament, li va advertir que la Unió Europea té elements perquè, econòmics sobretot, per fer que si un país dels estats membres, dels 27, doncs es desvia de lo que es pretén que sigui la Unió Europea, doncs ja té mecanismes, com s'ha fet amb Hongria últimament, amb una de les partides del diner del Next Generation, doncs ja se'ls ha frenat. Per tant, ja veurem. Segurament, jo crec que econòmicament no hi haurà grans conseqüències, i per allà on es pugui veure més les diferències del fet de que per primera vegada un partit neofeixista hereu del feixisme italià i del moviment democràtic, del moviment socialista italià, doncs del Giorgio Almirante, doncs es pronunciarà o es veuran mesures més de caire social i de caure, per exemple, amb el tema dels immigrants, amb el tema de la llibertat d'expressió, amb el tema del col·lectiu LGTB, amb el tema del feminisme, o sigui, coses que són importants per a les persones i per la vida de tots nosaltres, però amb la pregunta que em feia Joal de si econòmicament hi haurà uns grans canvis, la meva impressió, i he estat mirant-ho també i escoltant a gent que hi entén més que jo, doncs sembla que no.
Perquè, professor, no sé si... hem arribat a un moment en què les idees polítiques van per un cantó i l'economia va per un altre. És possible això? És a dir, que la senyora Meloni vulgui fer moltes reformes, però que quan topi amb Europa li diguin necessites diners i clar, per tant faràs el que diguem nosaltres?
Per aquí va, o sigui, no sé si ben bé faràs exactament el que direm nosaltres, ara siguem nosaltres a Brussel·les, però sí que algunes de les afirmacions que havia fet mesos abans o inclús quan a les eleccions andaluses, recordarà Joel, que va estar per allà a Sevilla acompanyant a aquella senyora que es diu Olano, no? Sí. Que era la candidata de Vox i que ja no estava a Vox perquè no va tenir els resultats. Allà doncs, va dir també econòmicament de fer una sèrie de reformes i que impulsava doncs, la retallada d'impostos, una mica com la Premier britànica. Però una cosa és dir-ho amb unes eleccions en què hi ha tota la campanya electoral i després és la realitat. Tenint en compte que l'economia italiana està força tocada, doncs segurament no podrà aquesta persona doncs, fer algunes de les reformes que ideològicament voldria fer, les reformes econòmiques, perquè la realitat és molt punyetera, si em permets l'expressió, i com que necessitarà força l'ajut comunitari, doncs segurament alguna de les mesures que dic que faria, sobretot en els primers temps de la campanya, doncs no les podrà portar almenys de forma immediata.
Molt bé, doncs anem als temes que tenim avui al cartipàs, professor Neus, quan vulguis.
Sí.
Bé, tenim temes, ara mateix comentaves, no, Josep, que evidentment políticament es pot pensar unes idees, però després l'economia va per el seu cantó i força a fer coses. Avui, després en parlarem, hi ha reunió a Europa, al Banc Central Europeu, que s'espera, de fet podríem fer apostes, a veure quan es puja el tipus d'interès, després en parlarem. I això a què ve? Doncs ve perquè tot està interconnectat. I ja la setmana passada als Estats Units la Reserva Federal va tornar a pujar els tipus d'interès, diem tornar perquè les pujades ja van començar el mes de març. I clar, el fet de que comencessin el mes de març, Josep, i teòricament, i ho vam estar explicant, es feia per frenar una mica aquesta inflació, que haguessin començat al març i que continuï amb una inflació desbocada, fa com patir una mica que aquella línia tan fina de les mesures per frenar i la recessió potser s'estigui sobrepassant?
És possible, i també hi ha una qüestió, que és que s'ha pujat el tipus d'interès oficial, o sigui, s'encareix demanar diners, tant per les empreses com per les famílies, les persones, com pels estats, perquè els estats són els grans demandants de diner per finançar el seu deute públic. Doncs s'ha cregut, almenys a nivell de polític, que aquestes mesures feien per combatre la inflació, com tu dius, i que aquesta inflació era degut a un excés de demanda, de que la gent volem comprar moltes coses i que, per tant, doncs, quan hi ha moltes ganes de comprar, els preus se pugen, no? Clar, això no és ben bé així en aquest cas. Hi ha hagut una sèrie d'encariments de productes bàsics, com són, per exemple, els combustibles, i tota una sèrie de matèries primeres arran de la parada, de l'aturada econòmica produïda per la pandèmia a tot el món, I per tant això no era que els preus pugessin perquè teníem moltes més ganes de posar benzina al dipòsit del cotxe o fer anar molt més, amb molta més potència els aires condicionats aquest estiu, sinó simplement que l'energia que fèiem servir per aquestes coses s'havia encarit, i per tant el fet aquest de pujar els tipus d'interès el que sí que suposarà no tant una reducció de la inflació degut a això que et dic d'accés a demanda, sinó una petita o una moderació del creixement o un estancament o en algun cas alguna recessió. Per exemple, l'economia de Gran Bretanya, alguns ja estan dient, aquests que porten les estadístiques, que ha entrat en recessió. O sigui, hi ha hagut canvi de rei i canvi de premier i tots dos s'estrenen amb una reducció, una contracció de la seva economia. Per tant, ja veurem, els bancs centrals, des de, com has dit tu, la Reserva Federal, des del mes de març, i el Banc Central Europeu, si te recordes que ho havíem parlat, des del mes de juliol, estan augmentant els tipus d'interès. Estats Units ja estan entre el 3 i el 3,25, i posem el 3 perquè és un número fàcil de recordar, i no sé si la senyora Christine Lagarde a Frankfurt ens està escoltant, però igual sí, perquè és una senyora molt, molt potent, i llavors li podem aconsellar que segurament haurà de pujar els tipus d'interès. Per això ja, evidentment, és una qüestió de la meva collita. Doncs les previsions és de que ara està a l'1,25 amb dues pujades, i molt probablement es situarà a l'1,75, o potser, jo m'inclinaria, potser pel 2%. I això, com havíem dit la setmana passada, això voldrà dir que tota aquella gent que estigui pensant, doncs, en demanar un crèdit, ja sigui a tipus fix o a tipus variable relacionat amb l'Euribor, doncs segurem a partir d'aquest anunci, doncs li resultarà més car, perquè clar, tots els bancs comercials, el Banc Santander, la Caixa, tots aquests, quan necessiten més diners per deixar els seus clients, acudeixen al Banc Central Europeu. Si aquest Banc Central els hi cobra un tipus d'interès, un preu més alt, doncs això ho traslladen als seus clients. En definitiva, el diner s'està encarint i totes aquelles persones que necessitin acudir a una entitat financera, doncs sàpiguen que el tema s'està apujant com la inflació dels altres productes. Per contra, els que tenen diners estalviats i no volen comprar res, veuran, no en la mateixa proporció, però veuran una mica recompensats aquest sacrifici de consum, tornant a cobrar uns interessos que durant molt de temps no han cobrat. Recorda que els tipus d'interès estaven pràcticament al 0%, i a vegades no només no et donaven, no cobraves interessos, sinó que havies de pagar comissions. O sigui que tenir diners amb una llibreta d'estalvi, amb un compte corrent, costava diners amb els estalviadors, i això s'està redreçant.
El que es parlava era que als Estats Units, allò, fent previsions d'aquestes, o travesses, depèn de com es miri, es podria arribar a un 4 o un 5%. Hi ha un topall, Josep? És a dir, la mateixa Reserva, el Banc Central, no apliquen aquest tipus de mesures per, no, tot el que hem explicat, però diguéssim, hi ha un pla a llarg termini, hi ha un topall per dir si arribem més d'aquí, això se'ns passa directament a recessió després o no, o es pot anar pujant a veure què passa?
Es pot anar pujant a veure què passa. Però que, com estem veient, després el consum s'hagués disparat arreu del món en acabar-se la pandèmia, vull dir, tota aquella gent que s'havien retingut de comprar, de gastar, d'anar de viatges, doncs s'han esbravat, sobretot aquest estiu, però ja es veu que comença, doncs, a reduir. Uh-huh. Inclús a partir de la segona quinzena d'agost ja hi ha gent d'hotels, de restauració, que han vist que el consum ha baixat més que en anys anteriors a la Covid. Per tant, anar incrementant el tipus d'interès, el que he dit abans, no? Comporta que l'economia es ralentitzi, es refredi, que diem en termes econòmics. I és clar, si per completar la inflació entrem en recessió, doncs segurament els bancs centrals deixaran d'augmentar el tipus d'interès, perquè és clar, és que només tenen aquesta eina. En canvi, altres eines, com són, que aquí ha estat una mica l'explicació, la compra massiva de deute públic per part de... Això el Banc Central Europeu no havia fet mai, fins que el senyor Mario Draghi, quan era el governador, va dir: farem el que calgui i quan sigui. O sigui, això què volia dir? Els que hi entenen ja ho sabien perfectament. Volia dir que començarien a posar en circulació euros impresos allà a Frankfurt de forma massiva, que això ha servit perquè entrés tot aquest diner a la zona euro i que, per tant, poguessin donar molts crèdits a baix tipus d'interès a la banca comercial. Clar, això sí que ha estat una causa important de la inflació, perquè quan tu poses molts més mitjans de pagament en una economia i la producció d'aquesta economia no augmenta en el mateix nivell, això provoca que les coses que es venen augmentin de valor. Això a part de les coses que es compren a l'exterior i que han anat augmentant els preus. Uh-huh. Vull dir que tota l'alça del preu dels combustibles o de les matèries primeres, com deia allà, o per exemple la carestia, que en vam parlar bastant, dels semiconductors, sí, que tantes empreses industrials de tota mena fan servir, això també ha tingut un impacte en els preus. Per tant, responent directament a la teva pregunta, els bancs centrals segurament arribarà un moment que diran: escolti, encara que estigui augmentant el tipus d'interès, com que la inflació ve derivada, es produeix per altres causes, doncs no el seguirem augmentant, perquè és que si seguim augmentant, el que farem serà no combatre del tot la inflació i caure en recessió.
Exacte.
I això voldrà dir, doncs, tancament d'empreses, atur, molt malestar social.
El professor Josep Anguera, cada dimarts aquí a l'antena dels 5 minuts més. Fem només una pausa per la publicitat i a la tornada encetem els altres temes que tenim a l'informe econòmic d'aquesta setmana.
Just say it in English with Kids and Us.
Hi, I'm Ian. I'm 11 years old. Listen to the kids of Kids and Us.
We say it in English, we say it louder.
Estigues preparat. Ara, a Autoelèctric Haisa Bosch Car Service, pel canvi de filtres et regalem la llum d'emergència per avaria en carretera. Demana hora ara mateix al 972-26-15-30. Autoelèctric Haisa, electrònica i mecànica de l'automòbil. A la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30, a Dolot. Autoelèctric Haisa, per tot el que el teu automòbil necessita.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Bé, parlàvem d'aquesta possible recessió, si la cosa continua com està fins ara. Parlàvem també d'aquest increment dels tipus d'interès, que evidentment arribarà un moment que encara que es vagin pujant, si no fan el que haurien de fer, que és frenar aquest consum i, per tant, baixar la inflació, s'hauran d'aturar i no continuar pujant, perquè sempre hi ha el risc darrere de la recessió. Una recessió que abans ho comentava, Josep, a Gran Bretanya sembla que es dona una mica per feta, bàsicament perquè les mesures del nou govern de Liz Truss ha estat precisament una retallada d'impostos a l'estil Thatcher de Quebec, que no es veia des de fa molt de temps, no? I un pot dir, home, si estem en aquesta situació, com és que retallen tant impostos si hem de frenar el creixement? No, allà precisament és per una mica incentivar el creixement, no?
Sí, sí, per incentivar el creixement, però, clar, una cosa són les paraules i els discursos, altres són les conseqüències socials. Hi ha tota una sèrie de mesures que el govern de la Premier Truss, la senyora Liz Truss, doncs ha dit, perquè a més a més està en línia de la ideologia del Partit Conservador i podríem dir de l'ala més radical d'aquest partit, per això moltes vegades es fan comparances d'aquesta presidenta, aquesta Premier, amb la Margaret Thatcher, vull dir que és el que fa molts anys d'això, no? Per què? Per què ho dic, això? Perquè, és clar, hi ha una sèrie d'inconvenients. Una de les coses que va prometre en el Parlament era de reformar la salut pública a Gran Bretanya, que és altament deficitària, com s'ha demostrat, dissortadament, amb els fets de la pandèmia. Clar, si tu redueixes els impostos, vol dir que tens menys diners per gastar. I per millorar la salut pública a Gran Bretanya, com a qualsevol altre lloc, doncs necessiten més diners. I a més, a veure, aquesta retallada fiscal, que hi ha tota una sèrie de mesures per desenvolupar-la, no afecten per tothom igual, perquè, diguéssim, quines reduccions d'impostos? Doncs, per exemple, la reducció de l'IRPF, de l'income tax. I d'una forma proporcional a tothom, no, es reduirà sobretot els impostos a la gent que n'ha de pagar més, o sigui, els que tenen més diners. Per altra banda, també pensa reduir l'impost quan has de comprar una casa o un negoci o un pis o el que sigui, doncs l'impost de transmissions patrimonials que tenim aquí, no? Doncs aquest també el pensa reduir. Clar, això no tothom està, i menys ara, en disposició de comprar una casa, sinó la gent, doncs, que té més diners o que té accés fàcil al finançament. També reduir els impostos a aquelles empreses que tenen beneficis. O, per exemple, al final de la presidència d'en Boris Johnson s'havia augmentat les cotitzacions a la Seguretat Social per part de les empreses. Doncs també les pensa reduir. Clar, si tens totes aquestes reduccions, a part de que no afecten per tothom igual, el que fa és el que he dit abans, és tenir menys diners. Si tens menys diners, és molt difícil seguir subvencionant els combustibles per aquest hivern, perquè no siguin tan cars, seguir subvencionant el gas, fer reformes estructurals. Per tant, quan parlàvem d'Itàlia al començament, una cosa és el dir que es farà i l'altra també el que fan. Recordes que quan va entrar el govern de Mariano Rajoy, que també va dir que ells volien baixar els impostos, cosa lògica en els partits de dretes, vull dir que no és cap cosa, cap traïció a l'electorat, i de les primeres coses que va fer els 15 o 15 dies o 3 setmanes amb el ministre Cristóbal Montoro va ser augmentar l'IVA. No sé si te'n recordes, Neus, però va ser així. Per què ho dic, aquest exemple? Perquè una cosa és allò que tu vols fer perquè creus que ho has de fer i l'altra és la realitat. I quan tu vols fer coses i necessites més diners, no retalles impostos, sinó que els mantens, o si necessites més diners els augmentes. Per tant, veurem què és l'acció real que fan el govern de Gran Bretanya, perquè sembla ser que sí, que han entrat en recessió i que a més la lliura respecte al dòlar s'ha depreciat moltíssim. Això què voldrà dir? Que totes les compres de la Gran Bretanya, sempre tinc la tendència, com vols, de parlar d'Anglaterra, però és tota la Gran Bretanya, de la zona de la lliura esterlina, que abans es feien amb els socis de la Unió Europea, però el fet de marxar amb el Brexit en part ha baixat aquestes compres a la Unió Europea i es fan als Estats Units, ara amb la depreciació de la lliura respecte al dòlar americà cada vegada els hi costen més diners. Per tant, també contribueixen a una inflació que tenen molt alta també a la Gran Bretanya. Per tant, jo diria que moltes retallades d'impostos no es faran, o almenys segur, es faran en menor mesura que no pas s'havia fet a la presa de possessió que va fer la Premier britànica en el Parlament britànic.
Clar, aquí també tot el tema del Brexit el porten arrossegant i és un tema del qual, doncs, a partir de tot el que ara hi ha econòmicament, també ve de més enrere i els dificulta certes coses, no? A altres els pot beneficiar, però també hi ha una part que no, que els dificulta. Alhora, ara parlàvem, no?, de haver de comprar fora si se't deprecia la teva lliura, etc.
Sí. I a més, que ells ja estan en el Banc d'Anglaterra, que és el banc públic, no? Doncs ja tenen els tipus d'interès al 2,25. I podria ser que en línia amb la Reserva Federal també d'aquí un temps, si, com que la inflació segueix sent alta i segueixen pensant que en part és per culpa de que la gent compra més, doncs que també se'ls augmentés aquest tipus d'interès públic. I això també l'Estat també pateix, perquè tal com he dit abans, el deute públic es financia amb diners que venen de fora. Si veuen que l'economia britànica entra en recessió, la gent tindrà tendència a no deixar-los tant diners al govern britànic. I si els hi deixa, voldrà dir que voldran cobrar més interessos d'aquest deute públic, amb la qual cosa també això afecta el pressupost de Gran Bretanya. Si Gran Bretanya l'any que ve, el 2023, per aconseguir diners per finançar el seu deute públic ha de pagar aquests diners molt més cars, la càrrega dels interessos significarà en el pressupost que es menja una part dels diners per fer l'acció de govern. I per tant, això és un... O sigui, jo deu estar molt contenta aquesta senyora de ser la Premier britànica, però
li ha tocat una època difícil.
Li auguro uns mesos bastant difícils, sobretot si vol mantenir la paraula que va donar a la gent del seu partit, al Parlament, al conjunt de les parlamentaris britànics i al conjunt de la societat britànica.
A tot això ho dèiem al principi, el BCE s'ha de reunir avui, i auguraves, Josep, tu personalment, més tirar cap al 2 d'increment, però és el que dèiem. En principi es feia per frenar la demanda, una demanda que tu ara també comentaves, a partir del 15 d'agost ja han començat a veure molts articles, parlen de si acaba el xampany, va haver un article que em va agradar com ho titulava, fent referència una mica a aquesta llançar la casa per la finestra de l'estiu, i com es veia ara un canvi d'hàbits en els consumidors, començant doncs per reduir consums, agafar marques blanques, etc, etc. No? Si tot això ja es dona i veiem que en altres llocs les pujades ja s'han fet i no s'ha frenat la inflació, pel que tu deies, perquè va condicionada a altres factors que no són només el consum, tot i així el Banc Central Europeu sembla que només té aquesta mesura, no? No hi ha cap altra mesura econòmica davant d'una situació com aquestes?
Bé, sí, ja ho està fent, perquè ha reduït substancialment, ja, i això abans de pujar el tipus d'interès, doncs la compra de deute públic, o sigui, l'injecció de diners que estava fent el Banc Central Europeu des dels últims temps del governador Draghi, i que després la governadora Lagarde doncs ha seguit fent, això s'ha reduït dràsticament. Això, diguéssim, és l'altra gran eina, palanca monetària, que tenen els bancs centrals. Si tu deixes de posar diners, bitllets, per entendre'ns, en el sistema, hi ha menys diners per repartir entre la població, repartir no com el manà del cel, sinó en forma de crèdits, no? Uh-huh. I per tant això redueix la demanda, tant sigui de béns de consum com de béns d'inversió els que volen ampliar la fàbrica, el taller o la botiga. I per tant, això també, si frenes aquesta demanda, doncs els preus no pugen tant. Recorda que el mes d'agost la inflació a l'estat espanyol va arribar al 10,5%, que després de molts anys i anys de, que gairebé no, els preus no es movien, i en la recessió del 2008, posterior al 2008, van haver-hi anys que els preus van baixar, els preus al consum, em refereixo, doncs ara està al 10,5%, és una xifra que no es veia des de feia moltíssims anys. I per tant, doncs l'altra gran eina, responent a la teva pregunta, és el que ja estan fent i que no es veu tant, perquè, esclar, quan diuen el tipus d'interès és l'1,25%, doncs això és una xifra molt concreta i d'alguna manera fàcil de recordar, de retenir la memòria. Però, en canvi, que cada mes es compri menys deute públic dels estats de la zona euro i que es vagi reduint aquesta entrada de diners, això pràcticament no surt ni a la premsa especialitzada, i si surt, surt en un lloc molt petit, i que no és fàcil de retenir, però s'està fent, i la idea és que se segueixi reduint fins a gairebé eliminar aquesta mesura. Per tant, són les dues grans eines que tenen els bancs centrals. L'altre també és el que fa referència al tipus de canvi, però també va força lligat. O sigui, el tipus de canvi, no tant l'oficial, sinó el real, el que hi ha en els mercats de divises, si un país augmenta més el tipus d'interès oficial que un altre, la moneda d'aquell país es revalua, s'encareix, i per tant les altres, com que això sempre és un joc de pesos, els altres es devaluen. I què passa quan tu devalues la teva moneda? O per culpa de que es revalua l'altra, se't devalua la teva? Doncs de que totes les importacions s'encareixen. I això també fa que incrementi, sobretot els que no som exportadors de combustibles, incrementin els preus, perquè tot el gas que ve d'Algèria o que ve del fracking dels Estats Units, i tot el petroli, els combustibles líquids, doncs que es compren sempre en dòlars, doncs tots aquells que no tenim dòlars, i si el dòlar s'encareix, independentment de que els preus d'aquests combustibles pugin o es mantinguin, tu aquestes compres se't fan més cares, i per tant això vol dir que augmenta o segueix apretant amb la inflació. Per tant, sí, tot està entrelligat, però estem entrant, sempre diuen de les tardors calentes, però aquesta vegada no és tan calenta per reivindicacions salarials dels sindicats, que també ara fa dies que no en parlem o no en llegim, però està latent, sinó per tot l'altre que estan dient, per tot el que és aquest món globalitzat, que tot afecta en tot i que no pinta gens bé, vaja, sobretot pels europeus.
Doncs ens quedem amb això. Només abans d'acabar, Josep, vam comentar també la setmana passada aquesta batalla fiscal pels impostos que hi ha a Espanya, entre diferents partits polítics, mesures més o menys electoralistes, i el govern ahir deia que reforçaria l'ofensiva fiscal a les rentes més altes, una mica com en contrapunt al que han fet altres comunitats autònomes, parlant d'Andalusia, també hi ha Madrid, de rebaixar impostos als grans fortunes o als més rics. Són mesures que tenen un impacte real en l'economia, aquest, Josep?
En l'economia no gaire, en l'economia privada, diguéssim, no? Perquè aquests impostos que estan destinats, que això en tot cas seria a partir del 2023, vull dir, no és d'ara, per la tardor, doncs a les grans fortunes, això de grans fortunes a vegades sembla una mica populista, però és per entendre's, no? Vull dir que no a la gent normal no ens afectarà això. Doncs la idea de dir, no, és que això farà reduir dràsticament el consum d'aquestes persones, doncs no passa així, perquè simplement tindran menys diners, però difícilment faran reduir, si tenen ganes de comprar-se un cotxe de superluxe, segurament se'l seguiran comprant, no? O sigui, no té un impacte tant a l'economia de mercat. En canvi, sí que té impacte en les finances públiques, perquè això vol dir que hi ha aquests ingressos extres, doncs entren per l'agència tributària, entren doncs al Ministeri d'Hisenda, i per via del Ministeri d'Hisenda al conjunt del pressupost públic, no? Per tant, per aquí sí que hi haurà una millora de les finances públiques que servirà, doncs, per seguir finançant la compra de combustibles, per seguir finançant, doncs, totes les mesures socials per les famílies més perjudicades econòmicament actualment. Inclús estan pensant en que hi hagi un increment, això és el que jo he sentit o he llegit, un increment en l'IRPF per les rendes de capital. O sigui, que a partir d'un mínim, o sigui, que s'està dient que sigui 140.000 euros, dintre de, saps que hi ha diferents parts a l'IRPF, les rendes del treball, les rendes del capital, no? Doncs tots aquells increments de operacions de plusvàlues que siguin rendes de capital per sobre els 140.000 euros, se'ls hi apujarà significativament el tipus de gravamen, no? El tipus que es paguen a aquests diners. Llavors això és, a diferència del govern britànic, doncs seria un impacte a favor del pressupost públic, i tal com he dit abans, sí que va, serà aquestes persones que tenen uns ingressos importants, doncs reduir els seus ingressos, però repeteixo, no preveig que disminueixin dràsticament el seu consum, i a més tampoc són tantes persones. Clar. És més aviat una minoria, per tant jo preveig un efecte beneficiós pel conjunt de l'economia, perquè si els que han de pagar més impostos no redueixen significativament el seu consum i en canvi amb aquests diners van a parar la societat a través dels pressupostos públics, doncs això pot ser un estímul per a l'economia. Això ja ho veurem en els pocs mesos.
Doncs ho anirem seguint, evidentment, des d'aquí. Josep Anguera, moltíssimes gràcies per l'informe econòmic d'aquesta setmana. La setmana vinent més.